El gall del monestir.
És temps de tertúlia, els encuatafons, la tertúlia dels dilluns del Gall del Monestir en companyia d'Eduard Gené. Molt bon dia.
Bon dia.
Lluís Ribas, bon dia.
Hola, bon dia.
Lourdes Dalmau, bon dia.
Bon dia.
I Albert Roda, bon dia.
Bon dia.
Tot bé?
Bon dia, Carme.
Sí? No us queixeu de...
A veure, hem d'aprofundir o no?
Sí.
No, no, molt lleugerament. És per no fer una introducció que se'ns mengi la meitat de la tertúlia.
No, dic això perquè si hem d'aprofundir, en primer lloc començaré a agafar el micro i no deixaré ningú.
No.
Seran 3 quarts d'hora de micro.
No cal.
I no,
no, no. És una qüestió d'educació.
Bé, jo la primera cosa que volia comentar, si us sembla, perquè no sigui entrar directament, sí, per animar, és que ahir a Valldoreix es va fer l'estrena d'una obra del nostre amic Víctor Alexandre, col·laborador d'aquesta emissora, durant molts anys i que, a més, està aquí també com a tertulià i com a comentarista de cinema, i que es diu L'arrogància humana. Està basada en una novel·la seva que es diu Cor de Brau, que va escriure el 2011. I jo li vaig preguntar a acabar l'obra i vaig dir, però escolta, aquesta obra què passa, que la vas escriure abans d'ahir? Perquè diu una,
diu
una sèrie de coses que sembla com si exactament...
Sí,
l'hagués agafat la setmana passada i ho hagués escrit. No, volia més comentar que ha passat en aquesta obra, perquè hi col·laborava el grup Espiral, que és el que organitzava tancant la seva, el seu cicle de la mostra de teatre. Però és que, a més... i col·laboraven altres actors i actrius que no pertanyen al grup. A mi m'agradaria ressaltar precisament això, no? Una cosa que jo sempre he dit, i és que aquí hi ha molts grups que fan teatre i que d'una forma regular, vull dir que cada temporada fan una o dues obres com a mínim, però a la vegada que s'ha anat establint a partir de la taula d'arts escèniques que es va crear fa ja 12 anys, s'ha anat establint un tipus de vinculació, un tipus de coneixement que fa que de tant en tant hi hagi aquest tipus de col·laboracions. O sigui que hi actuaven 14 persones i de les 14 persones que actuaven n'hi havia 6 que no pertanyien al grup, però que, en canvi, doncs, això és ja habitual. No sé, en Xavi Tor, per exemple, no? O Gisela Figueres, etcètera, també col·laboradora de la ràdio, tot i que ara, en aquests moments, amb menys presència, perquè les necessitats professionals...
No es pot més. No,
en definitiva, que us volia dir això perquè penso que és molt positiu que a la ciutat hi hagi molts grups i que, a més, aquests grups s'entenguin entre ells i que facin coses en comú, com la d'ahir. Va estar tot ple, va anar-ho de Valldoreix, hi havia, jo diria que 120 persones aproximadament, i això és tot.
Que no és poc.
Jo també voldria fer un apunt.
Va, vinga.
Si pot ser,
el minut de glòria de...
De la Universitat Internacional de la Pau.
Vinga.
Que, òbviament, el dissabte ens vam reunir, com cada any, per elegir, anem a dir, el Memorial Joan XXIII.
I Frederic Roda.
I l'exèrcit Frederic Roda, que es diu això mateix. Llavors, doncs, el Memorial Joan XXIII l'hem concedit al Jaume Botell i Vallès, que és un professor d'aquí de l'Autònoma, d'Hospitalet, un teòleg, una persona, anem a dir, molt compromesa amb tots els temes, anem a dir, doncs, d'associacionisme
i
de justícia social, anys i anys. I l'exèrcit també va ser per Mare Mortum, Stop Mare Mortum, també, que d'alguna manera, doncs, els hi donarem noms cap a la primavera i ja donarem aquests premis. Bé, és una notícia en la qual, doncs, crec que valia la pena que d'aquí de Sant Cugat es pogués en un dia.
Lluís.
Sí, a Can Veus.
No, és que això ha sigut una passada així, tipus
sí.
Messi Ronaldo. No, jo ja sé on estàs ubicat i sense mirar-te et puc donar pas.
No, anava a dir una cosa divertida, que m'han passat, ho recomano, ara que ve Nadal, un villancico de Lola Flores, que canta, que va con un suburrico, con sus huevos, con 50 huevos, y por el camino un gallego le ha robado los huevos. No sé si la Guàrdia Civil està darrere de tot això, però seria molt interessant. Aquest villancico existeix, és molt bo, la Lola Flores. i explica això, que anava amb el seu burrico, carregada de huevos, i un gallego li ha robat els huevos.
Però això no té res a veure amb Sant Cugat.
Home, no, no, bueno, escolta'm.
Espera, espera, que ja li trobarà, ja li trobarà.
De les quillades, si vols,
a veure, te'l
trobo.
On eren els ous?
Eh? No, no, ja no dic res més, perdoneu. Eh?
Saludem el Bernat Picornell, que s'acaba d'incorporar. Bon dia, Bernat.
Bon dia, com anem?
Alguna aportació d'aquestes de cap de setmana?
No, no, molt a favor de... No, no.
Se sent una mica rara la veu del Bernat? Amb aquest
clar, se sent rara perquè com que no ve quasi mai...
A veure...
Se sent estranya.
No, les seves obligacions polítiques.
Li canviarem el micro. No cal que el desmunteu.
Ha sigut jo, eh? Perdoneu.
Lourdes.
Ara bé?
Sí, ara molt millor. Espera, Lourdes, tu tens alguna aportació d'aquestes de cap de setmana?
No, res especial.
No? Tot tranquil?
Tot.
Perfecte.
Bueno, tranquil, clar.
Ja, en l'àmbit personal, no, en l'àmbit personal, no feu lectures extraordinàries.
No, clar, és que...
No, no. Aquí compartim ara... La...
Home, hi ha una notícia molt bona, que Grifols ha comprat els Cava Juve Camps.
Sí. Grifols?
Grifols, sí. Això és una notícia.
Per fer plasma o què?
No,
deixem que la Lourdes acabi de fer la seva aportació. Lourdes, dic que el cap de setmana tu deies que bé,
no,
tranquil.
Jo tot bé, tot tranquil, sí, de notícies n'hi ha moltes, no? Però a mi personalment, concretament, tot bé. Fred, no? Si voleu, parlem del poble, podem veure la baixada de temperatures.
L'altre dia va trucar un amic madrileny, i la conversa va començar, ell em va dir, Eduardo, ¿cómo estás? Digo, bien. I què? Bien, en fin, no nos podemos quejar. I diu, hombre, pues entonces estáis bien aquí en Cataluña. Que no nos podemos quejar.
Bueno, està bé l'acudit.
Bueno, jo tinc una amiga que sempre quan li pregunten què, com estàs i tal, dice, bien o te cuento? És argentina, no? I dic, mira, mal bien ja està, ja en tinc prou, no?
Perquè, està bé, clar, està bé la resposta.
Bernat, tu què? Alguna aportació o no? Castellers, ja ha acabat la temporada?
La temporada, no, jo, cap de setmana prou tranquil. El diumenge ahir, l'Esbar i el Mediterrani van organitzar una ballada davant de la plaça de la Vila, a favor doncs, la llibertat dels Jordis, del govern, els presos polítics, i sota el lema ballar ens farà lliures, o no sé exactament com era. No? En qualsevol cas, bé, bueno, cosetes aquestes petites iniciatives, diguem, que van sorgint de tots els sectors, no? En aquest cas, doncs, també de la cultura popular, vaja.
Sabeu que avui és el Dia Internacional dels Drets de la Infància? Hi ha un diari, l'Ara, que de fet fa un recordatori a aquesta jornada. L'aportació és molt interessant perquè totes les il·lustracions de les notícies estan fetes amb dibuixos que han fet els nens. I...
Sembla que d'una escola en concret, no? Sembla que hi havia un...
No sé si és una escola en concret. Sí. Però vaja,
funcionava.
Hi ha un dossier de premsa que presenta el diari Ara, avui, i que en el titular principal, per obrir, diu que les ciutats s'han convertit en entorns hostils per al joc dels nens. El subtítol continua explicant que l'hiperproteccionisme i els cotxes han acabat limitant la presència dels infants als parcs tancats. Parlem de la infància. Parlem de com ha canviat aquesta infància per als nens d'avui i si recordem sobretot quan érem nens nosaltres, com hem viscut la nostra infància i com l'estan vivint.
A mi m'agradaria dir que si jo avui vinc a Sant Cugat, precisament va ser perquè jo volia que el meu fill, bueno, si algun dia tenia un fill, no? Doncs que pogués jugar al carrer amb els amiguets del carrer i del barri. Això és el que em va provocar venir a Sant Cugat a viure, concretament al carrer Vergara, que en aquell moment no estava asfaltat. Cosa que també m'estava bé, un carrer no asfaltat. Vull dir que realment enyoro una mica el fet aquest, no?, de que els nens almenys, crec que tots nosaltres, no? Mm. Jo als 7 que... anys corria per tot el poble on vivia sense
cap mena
de problema.
Sembla que el titular, la convivència s'aprèn, em sembla, no? La convivència s'aprèn.
Sí, el títol del dossier, del reportatge, parla de la convivència. La convivència s'aprèn. I un dels espais on s'aprèn, precisament, és al carrer, un espai que s'ha perdut.
Sí, és el que anava a dir, verdament s'ha perdut.
I una de les coses és que educava el conjunt del poble, no? Perquè aquell nen que corria pel carrer, si el veien en una situació, diguem-li, no pròpia o una mica de perill, podia prendre mal, o fins i tot si feia alguna cosa que no estava ben feta, la resta, doncs, qualsevol persona anava i deia, escolta, xaval, baixa d'aquí, i hi havia un respecte. Ara, si tu li dius qualsevol cosa a un nano, bueno, no saps com pot reaccionar.
Poden passar moltes coses, entre elles per part dels pares.
Sí. Sí, i en canvi, és que A més, mira, coses d'aquest cap de setmana, el dissabte, amb una botiga, la xarcutera tallava pernil, s'acosta un nen i li diu, me'n dones? I la xarcutera li diu, la paraula màgica. I li vaig dir jo, que bé, no? Que bé que hi hagi una persona que eduqui i corregeixi. El nen ho sabia dir perfectament, però és el conjunt de tots. I penso que tenen
la ciutat educadora.
Dret...
Em recordes que vam organitzar aquelles menes de jornades?
Els nanos han de tenir el dret a ser educats, perquè és un dret a estar educats. Clar, quan parlem del dia de la infància, no? Hauríem de parlar de moltes coses. Els nanos aquí, el dret a ser educats, també de vegades les lleis, que clar, d'avui en dia, cuidado, que no entris a l'habitació d'un nen que et denuncien perquè, o no em miris l'ordinador perquè... I totes aquestes coses s'haurien de veure. Quina és la situació dels nanos en els països desenvolupats que relativament estan bé? Dins d'aquests que estan bé en poden haver una part de que tinguin problemes i que s'han de veure, i llavors la resta del món amb els països no desenvolupats, els criatures pobrets.
Això jo ho vaig proposar al Consell de Ciutat, no se m'ha fet cas, però jo crec que aquí s'hauria de fer la ciutat cívica. O sigui, quan a més parla de Smart City, jo ho trobo molt bé, però si l'haguessin fer una ciutat cívica, tot l'altre vindria. És molt important. Aquí tu vas per la ciutat i veus que hi ha una falta de civisme. I això és important perquè tot el que estem parlant dels nens és que ja el gran actua malament. El gran actua malament. I l'actual gran, el gran malament, amb el nen no li pots corregir, perquè aquest mateix gran t'ataca. Vull dir, et diu, no? Jo he intentat algunes vegades, un senyor que aparca i ho compren dos places de pàrquing, dir-li alguna cosa, i vaig dir una bronca molt forta, perquè ocupava dos places al Mercat Nou, que ja tothom va donant voltes, i el tio ocupava dos places, tenia el cotxe nou i no havia volgut que no li toquessin les portes. I vaig dir, escolti'm, faci el favor, perquè hi ha gent que vol aparcar, però no, això va ser un cacau. Vull dir, jo tenia por de que arribava la violència, perquè aquell home es va emprenyar moltíssim. O sigui, entre tots teníem de fer una ciutat cívica, i aquest civisme també educaria els nens a comportar d'una altra manera. Efectivament, com diu la Lourdes, jo vaig jugar tota la meva infantesa al carrer. Jo em recordo que al carrer de casa feia carreteres amb la terra, perquè passessin els cotxes i...
A jugar a bales.
O jugar a bales.
I a saltar corda, i a gomes, i a l'estiu amagar, amb tots els nens del barri, t'amagaves pels portals.
Anar a robar fruita, també, vull dir, tot en trago una mica, no? Però vull dir
formava part del civisme,
Sí, també. No, però era molt bo, perquè el pagès ja ho sabia, jo me'n recordo que el pagès, que es deia Gaio, el pagès ja ho sabia. I et donava la volta i t'agafava per la darrera, no?
Llavors, tu em pensava que anava a casa no. De la teva mare. No. Són quatre préssecs,
no.
I dos...
No, perquè era això, aquest senyor educava, vull dir, t'agafava per la darrera, deia, ara què has de dir al ton pare?
Sí.
I ja se't passaven les ganes de robar més fruita, vamos. O sigui que hi havia una societat que s'ajudava.
No estic d'acord, No, perquè si això passés ara, sí. si això t'hagués passat ahir al jardí de casa, sí. Estaries dient que aquests nens són uns maleducats, etc., i que on estem arribant, no? I en canvi, estaries explicant que els hauries d'haver enganxat per banda, els havies d'haver explicat quatre coses perquè a casa no els explicaven aquestes coses, diguem, no? Vull dir que sí que estic d'acord que en termes de civisme hi ha algunes coses que probablement hagin canviat en els últims anys, diguem, no? Però hi ha moltes coses que repeteixen, no? Perquè les manifestes dels nens petits, diguem, després els pares ens han de renyar el mateix que feien ells quan eren petits, diguem, no? Per tant...
Un exemple. Jo sóc de Masnou. Al col·legi teníem el pati al carrer, o sigui, fèiem el pati al carrer i jugàvem a pilota al carrer. Allà es van plantar uns tarongers al carrer. Encara estan tots els tarongers aquells. Aquí davant del Maragall han canviat 10 vegades els arbres. Mm. Perquè els mestres ens ensenyaven que allò era un ser viu, que es tenia de vigilar, que no sé què, no sé quantos, tot, bueno, algú ha canviat, i no per bé, precisament. Perquè si vas a Masnou, a darrere de l'Acadèmia Bosch, encara hi ha els tarongers que van plantar el primer dia. A mi m'agradaria saber a la gent també quantes vegades s'ha plantat els arbres del tros de Maragall. Algú ha canviat, i no precisament per bé. Mm.
Vull dir... L'Alba.
No, jo només volia recordar que fa uns 20 anys, una cosa així, es va fer unes jornades de la ciutat educadora, aquí a Sant Cugat, que va tenir un gran èxit, a la qual el Ramon Palacios, que ara és el síndic d'aquí, va tenir un paper important, anem a dir, en l'organització. I totes les AMPAs van organitzar, anem a dir, doncs, d'aquí a Sant Cugat, doncs, van ser molt actives, anem a dir, amb tot això. Jo penso que aquí a Sant Cugat sí que hi ha civisme, se'm dona la sensació de que no hi hagi civisme, sí que n'hi ha de civisme, el que passa és que, evidentment, hi ha molta més gent, hi ha moltes més trànsit, i, esclar, el tema del progrés comporta que, evidentment, no, les places no siguin, anem a dir, tan públiques, no? Però sí que evidentment, doncs, a la plaça Octavià, que jo veig molta gent moltes vegades que està jugant allà. Per tant, anem a dir, doncs...
Però no es pot, eh? No es pot.
Ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé.
Hi ha cartells prohibint jugar a pilota.
No, ja ho sé, ja ho sé, però en principi la gent l'ocupa, la gent. Vull dir, la gent l'ocupa les places. Per tant, anem a dir, a partir d'aquí, doncs ha de saber exactament...
L'ocupació pot ser cívica o no.
Sí, però jo vull recordar això, que evidentment, doncs, que venim d'una ciutat que, evidentment, doncs, ha treballat des de la societat civil i també, en certa manera, alguns polítics doncs, van ajudar, anem a dir, a fer congressos i a fer ciutats educadores. Per tant, anem a dir, doncs, volia recordar i volia fer aquest apunt que aquí a Sant Cugat també s'havia fet coses.
Jo volia dir-li al Lluís que fa tot just 15 dies s'han creat 10 places d'agents cívics. Des de l'Ajuntament. No sé si a partir de la teva participació del Consell de Ciutat o qualsevol cas hi són. El que cal veure ara és l'eficàcia o el funcionament d'aquests agents cívics que, en principi, són una gent que estaven sense feina i que llavors s'han unit dues coses, no? Dues coses positives. L'una, donar-li feina a una gent que no en tenia, i l'altra, doncs, crear un tipus de persona que ha d'anar circulant pel carrer i veient segons quin tipus d'actuació es pugui produir, com aquesta que tu apuntaves d'una persona que ocupa amb un cotxe dues places, doncs dir-li, escolti'm, senyor o senyora, això no ho ha de fer. Aquesta és la seva actuació. Ara, anant al tema de la infància, jo també soc de Gràcia, nascut a Gràcia, al meu carrer jugàvem al carrer sempre jugàvem al carrer, inclús grans partits de futbol en una zona com era el carrer Indústria amb Roger de Flor, una zona molt gran que es podia jugar perquè només paràvem el partit doncs, cada mitja hora quan passava l'autobús. L'autobús passava cada mitja hora i perquè cotxes en passaven quatre. El que sí és veritat i és diferent i no sé si és bo o és dolent, no vull dir-ho, no vull qualificar-ho perquè ho qualificaria des de la meva edat i com a conseqüència millor no seria just, és que les relacions entre els nens i els adults, i els nens i els pares, en fi, la família, ha canviat radicalment. I no vull dir si en bé o en mal, senzillament que ha canviat. I penso que probablement perquè no pot ser d'altra manera. Perquè les informacions que reben els nens en aquest moment, un nen de 10 anys en aquest moment, ha rebut una quantitat d'informació externa de la família o de l'escola que no té res a veure amb un nen de 10 anys de quan tu tenies 10 o quan jo en tenia 10 encara menys. Vull dir, es fa difícil pensar que aquest nen pugui reaccionar igual que ho fèiem nosaltres perquè té unes informacions, té uns inputs que ja dic... No dic si són bons o dolents, però diferents. I, per tant, a partir d'aquí hem de pensar que potser... Però, sobretot, hi ha un concepte que ha canviat radicalment. I és l'autoritat d'una persona gran quan diu alguna cosa amb un petit. L'autoritat d'un mestre quan li diu alguna cosa a un alumne. L'autoritat de la família, de la pròpia família que li diu, es veu trencada generalment pels propis pares dels nens. I aquest és el problema greu. És a dir, un exemple claríssim. una botiga. Jo anava a sortir, venia una senyora molt ben posada, amb dos nenes, amb un uniforme de l'escola de les Javerianes, em sembla que era. I anava a sortir, i com sabeu perfectament, és una cosa enorme, que abans d'entrar deixeu sortir. Molt bé. Doncs jo obria la porta, i no podia obrir la porta perquè aquella senyora amb aquelles dues nenes es pitjaven cap a dintre. Les tres, eh? No, no les dues nenes, les tres.
I llavors
jo vaig dir, escolti'm, abans d'entrar deixin sortir.
Sí.
Contestació de la senyora, o paraules de la senyora. Niñas, deixeu passar a aquest senyor, que al fin i al cabo és un home major. Sí, no, no, niñas, deixeu passar a aquest senyor, perquè té raó.
Sí.
M'entens?
Sí.
O sigui
però,
que...
però llavors què és el que falla? Perquè no, és evident que, no, que potser no és una qüestió només de l'educació actual i de... No? O sigui, de l'educació que rep actualment a les escoles, que en definitiva és un molt bon agent educador, no? Sinó que moltes famílies que han estat educades doncs, fa 30 anys estan exactament igual que ara, i estarem d'acord que segurament l'ensenyament fa 30 anys segurament era una mica més rígid en quant a valors que no pas... que no pas ara.
Hi ha el tema de la urbanitat. Te'n recordes aquella mena de signatura que es deia l'urbanitat?
Jo us diria que si bé hi ha hagut una millora en tot això, segurament el que ha canviat és el tema dels valors. O sigui, els valors fa uns anys s'ha intentat recuperar a través de, diria fins i tot que de campanyes, a través d'entitats, digue-li culturals, esportives... Què passa? Això és símptoma que s'havien perdut els valors o que s'estava notant que s'estaven perdent alguns valors?
La signatura de les humanitats, de la qual cosa anem a dir, algú ha fet alguna...
Jo no sé si estan tant en les assignatures, però és un tema de comportament.
No,
o sigui, el comportament
és humanitat. I que l'ensenyament no solament de les escoles, sinó són dels pares. I
la televisió, tot el que veuen...
Deixem que acabi el Bernat.
Però jo crec que no estic d'acord, perquè és cert que la televisió és molt més agressiva que fa uns anys, etcètera, no? Però segur que fa 30 anys... també hi havia coses allò negatives que els pares de llavors deien, veieu com l'educació com això d'ara és molt diferent al que vivíem nosaltres.
Sí, sempre.
Per tant, jo no afegiria tant això. Jo afegeixo una altra qüestió de món de la taula i potser no va tan encarat doncs, amb els més petits de tots, sinó amb un estadi més jove, no? I que jo aquí a Sant Cugat l'he lluitat durant molts anys, no? Jo crec que és aquí a Sant Cugat, però també general de la societat. Jo entenc que això de la societat és una cosa que d'anada i de tornada. Tu dones alguna cosa i se suposa que la societat te'n dona una altra, no? Si tu compleixes... No, no m'agrada parlar en aquests termes, no? Però en general, si tu fas tot allò que la vida et mana, doncs en principi doncs has de tenir una vida d'allò estable, no? Amb un accés a un lloc de treball, a un habitatge, doncs, en fi, a un civisme generalitzat, etc. Què és el que passa ara mateix? Que és que la societat no està tornant gairebé res del que ens havien dit que ens tornaria. A mi em van dir, si tu estudies, si tu fas una carrera, perquè clar, si un cicle formatiu a la meva època, no, millor que no, millor una carrera, no? Molt bé, doncs tu estudies, fas una carrera, fas un màster, tens idiomes, no? I acabes tot això i què et torna a la societat? Aquí a Sant Cugat és impossible, és gairebé impossible pagar els preus abusius que s'estan pagant per una habitació, per un pis minúscul.
És absolutament... aquest és l'error.
No.
Que vull dir que t'hagin dit que realment no és tot això,
home,
és de tornada.
A tu no et va passar això,
no,
Albert?
No, ah, no? No, no. Mira, no, no, jo quan vaig...
M'esteu negant la major? Que fa uns quants anys era bastant més fàcil trobar una feina. Mira, quan sorties d'estudiar?
Jo puc parlar de la meva època, jo recordo... Vaig acabar la carrera l'any 84. Perdó, no, molt abans. El 81, 82. recordo que va ser l'any el 82 que van guanyar les eleccions el Partit Socialista. Mm. Amb què? Han fet tota una reforma estructural, hi havia també una tassa d'atur enorme, dient que crearia 800.000 llocs de treball, creant tot el sistema de contractació i tal. Jo recordo, quan vaig sortir en la carrera, vaig dir, jo em dono 3 mesos per trobar feina. A l'estiu vaig passar aquell agost. Tanmateix em vaig apuntar a una escola d'idiomes, perquè llavors no s'estudiaven idiomes. I vaig dir, si no trobo de la meva ocupació, agafaré el que convingui. Estava disposada a anar a fregar escala, sense mena de problema. No hi ha cap feina que sigui denigrant per mi si permet guanyar la vida. I potser ara es demanen moltes comoditats.
No estic d'acord. Bueno, no estic d'acord. Sí que hi ha gent
amb
que...
Amb un sou que vaig entrar, si tu vols, sí. Molt... insignificant, ja, abusiu. Però, també com ara els joves, eh? Vull dir, també com ara els joves,
No estic d'acord. Bueno. Fa 20 anys et podies casar i emancipar-te i botegar-te amb 20 i pocs anys. Ara és absolutament impossible plantejar-se una cosa d'aquestes abans dels 30 o dels 35.
I fa 20 anys també era molt difícil, ja t'ho dic.
Sí, això també es veu. Com els grans que veiem els joves, els joves també veuen una realitat...
Perdoneu, doncs resulta que la gent de la vostra edat, és a dir, els... La gent de la vostra edat, tots més o menys ho vau poder fer. I ara mateix, cap dels meus amics...
Però caldria veure les històries de cadascú, què s'ha hagut de fer per poder assolir aquest espai. Un moment, per ordre, Álvaro.
No, jo ho dic perquè sóc el més vell.
No, ara, però, un respecte pels més vells, vols aprofitar-te d'això?
Acabo amb l'última cosa que volia apuntar, que a mi em sembla definitiu, diguem, que és que la societat actual, com menys problemes tingui en general, millor. I, per tant... I poso un exemple concret d'aquí Sant Cugat que em sembla molt i molt gràfic, diguem, no? Els joves volen oci? Doncs els joves al límit de la ciutat, fora de la ciutat, a l'extraradi de la ciutat.
Figuetos.
No? I, clar, no. I és aquest el problema. Si tu, una societat, el que fa, en definitiva, és expulsar-te, perquè no deixa de ser una altra cosa, expulsar-te, i tu vols fer això, fes-ho, però fora del mar de convivència, no el mar de convivència, però sí de l'entramat urbà, doncs clar, doncs els joves diuen, doncs jo vaig allà i allà sí que faig el que vull.
Dues coses només.
Que s'extradi, és veritat.
Jo penso que d'alguna manera doncs se'ns ha fet creure, que és el que t'has dit tu, que realment doncs, hi havia un retorn a tota l'activitat que feies tu des del punt de vista intel·lectual, com estudiant, que fer una carrera, és així, que tindràs un futur. Vull dir, però això mai ha sigut així, eh? Mai ha sigut així, eh? El que passa és que, d'alguna manera, la política ha fet creure que, realment, doncs, això, i la societat ha fet creure que si feies això, tu tindries una sortida. I això és un error, perquè, evidentment, mai, nosaltres tampoc teníem això, eh?
És fals, Álvaro, ho sento.
No, t'ho juro, no.
Som la primera generació que tenim unes perspectives molt pitjors que els nostres pares.
No és veritat.
Sí que és cert.
No és veritat, després de la guerra també va haver-hi molts problemes, anem a dir, per sortir-se i tot així. No, vull dir que totes les societats i totes les generacions... Totes les societats i totes les generacions tenen els seus problemes. I, per tant, anem a dir, doncs, tens raó, que, evidentment, doncs, us van dir que, evidentment, doncs, fent això, només ja tindríeu feina segur.
I tu també t'ho van dir, Álvaro. Eh? Tu també t'ho van dir. Oi que et van dir que estudiant series millor que no estudiant?
Sí, no, però si t'estic dient que a tothom ens han fet creure això. Però les sortides que hem tingut nosaltres, i no és que qualsevol tempo passat fos millor, no, nosaltres també hem tingut els problemes que hàgim tingut, igual que qualsevol altre adolescent o qualsevol jove anava a dir per trobar feina. Perquè ara tens raó que en aquella època podíem trobar feina més fàcilment. I el problema ha estat és que de zero... a 100, per exemple, nosaltres podíem viure amb 20 o amb 30. En canvi, vosaltres teniu que, de 0 a 1.000, va tanta diferència que, evidentment, doncs, la societat ha evolucionat moltíssim i, per tant, és molt difícil que una gent jove doncs, pugui tenir, anem a dir, un 20% d'aquest 1.000.
Estàs esperant
l'Eduard.
Vosaltres teniu 32 sabates,
heu
de tenir mòbils, tot nosaltres.
Fals. O sigui, em sembla bastant, no sé com qualificar-ho, però parlar així, així en termes dels joves em sembla molt fora de lloc. Un moment, un segon. No, o sigui, llogar una habitació aquí a Sant Cugat no baixa de 600 o 700 euros.
Nosaltres això, no marxàvem de casa, jo no vaig poder marxar de casa.
A quina edat vas marxar de casa?
Quan em vaig casar als 26 anys.
És impossible marxar de casa als 26 anys en aquesta societat.
És que anàvem dos. Ah, perdona.
Escolta'm, és impossible casar als 26 anys d'actualitat.
Disculpa, em vaig casar i em vaig quedar a casa dels meus pares.
No farem ara un estudi de les dates de
casament. Em vaig casar i em vaig quedar a casa dels meus pares. No vaig comprar un pis fins 4 anys després.
Escolteu.
Doncs perdoneu, però la majoria del meu entorn, i si vosaltres no sou d'aquests, em sap molt greu, però la majoria del meu entorn es va casar bastant jove, es va poder hipotecar bastant jove, i va poder formar una família bastant jove. I ara mateix és impossible,
jo
això.
Jo mai em vaig hipotecar fins als 50 anys, imagina't. Bueno,
no. Perquè és la teva opció personal. Alba.
Sí, no, però em sembla
el tor, bé. El tor de l'Eduard.
A veure, jo t'entenc perfectament, Bernat, eh? O sigui, no és que vagi en contra de les teves afirmacions, perquè és una realitat. Però passa sovint que es fa molt difícil fer una comparació en diferents generacions, en aquest cas amb la meva, quan jo era jove, quan era adolescent i era jove, perquè tindria que explicar una sèrie de coses que ara serien, com a mínim, inconcebibles. Una, hi havia un percentatge molt gran de gent jove que es casava i es quedava a viure amb els pares. És a dir, en el pis dels pares, el fill, la filla, es casaven i llavors es quedava allà, al pis, i vivien els avis, els fills o la filla que s'havia casat i els nets que vindrien després i estaven allà. Per tant, aquests no compraven un nou pis o anaven a llogar un nou pis perquè no podien. Des de l'any 1945 aproximadament fins a l'any 60 i pico, hi havia una característica molt coneguda en aquest país que consistia en el pluriempleo. I el pluriempleo volia dir que una persona tenia una feina determinada, el que fos, i que quan acabava aquesta feina empalmava amb una altra. I per què empalmava amb una altra i tenia dues feines? Per poder tenir un pis. Una altra característica...
Puc anar afegint coses, eh? Estic d'acord amb tu, estic d'acord amb el que em dius, però hi havia una seguretat? Hi havia
no havia cap seguretat.
No, hi havia
cap seguretat.
Sí, hi havia una seguretat.
Deixa'm continuar, perquè si no deixes continuar no faré tota l'exposició. No, el tema era... El tema parteix d'un aspecte molt important. Quan jo era petit i adolescent, no esperava absolutament res de la societat. Perquè jo, la meva educació ens deia, no la meva, l'educació, la societat, ens deia que tot ens ho havíem de fer cadascú de nosaltres.
Que t'ho havies de guanyar.
Que t'havies de guanyar. O sigui, la paraula, la frase que a mi sempre m'ha agradat de guanyar-te la vida, jo sempre la vaig qüestionar. Jo recordo una vegada una conversa amb el pare que vaig dir, papa, la vida ja la tens. I per què dieu que un s'ha de guanyar la vida si ja la té? I ell em va dir, és que la vida és una cosa purament accidental i, en canvi, guanyar-te la vida, que vol dir mantenir-te en vida, és una cosa que t'has de crear tu. I només te la faràs tu, no te la farà ningú. No hi havia absolutament cap mena d'ajuda des del punt de vista d'un ajuntament. No hi havia cap mena d'ajuda des del punt de vista de la societat.
No,
em diguis la major. T'estic parlant d'una experiència viscuda per milions de persones.
Deixa'm posar-te un exemple que a mi em sembla. Deixa'm posar-te un sol exemple. Abans tu llogaves un pis i sabies que el lloguer...
Perdó,
és que jo no dic que sigui millor, eh?
Si els pares jugaven un pis...
No estic dient que sigui millor, t'estic dient el que passava.
Puc exposar el que crec que això? Molt bé. Abans tenies jugat un pis als pares i tornaves a viure a casa dels pares. Per cert, això d'anar a viure a casa dels pares estem parlant dels anys...
Servidora.
La servidora, el teu cas, jo crec que el teu cas és una mica...
Especial.
L'exemple aquest. Tu jugaves un pis...
Però no els trepitgeu, que si no, no hi ha manera d'entendre's.
Jo vaig néixer l'any 40. Sí. T'estic parlant de l'any...
doncs, 45, doncs, 48, 50, 55...
Tu llogaves un pis i tenies la seguretat que no et pujarien el preu d'aquell lloguer fins a 3 generacions més tard.
Segurament, sí.
Val? Ara no. Ara, cada 3 anys, te'l passen de 800 a 1.400.
Però escolta'm una cosa, escolta'm una cosa.
Sí o no?
Però si jo no t'estic dient... Jo t'he dit abans que no és que estava que era contrari al que deies, sinó que volia situar la diferència de funcionament que determina com vius. O sigui, la diferència de l'entorn determina què pots fer i com vius, i determina què és el que penses que és bo o no és bo. I, per tant, en el pas del temps, jo ara diria, en aquest moment, amb totes les dificultats que tu estàs dient, es viu molt millor. Però quan et dic, quan faig aquests molt, no faig perquè sí, perquè és veritat, es viu molt millor. O sigui,
jo diria que diferent, no? Molt millor. Bueno, tampoc,
també,
vull dir, no
també. Bueno, molt millor i diferent. Sí,
sí. És que a més parleu des de perspectives diferents. Clar, tu des de la teva edat...
Clar, jo diria... És, el Bernat des de la millor, seva... Què seria millor en aquest moment? Per exemple, amb el tema del lloguer. Home, el que seria millor és que una persona pogués llogar un pis i tingués la perspectiva, en primer lloc, d'un contracte que com a mínim fos de 10 anys. I que després
no existeix,
tingués una característica que diguessin, a vostè li pujarem l'índex del creixement del cost de la vida més un màxim d'un 5%, per dir alguna cosa. I tu diries que bueno, al cap de 4 anys potser m'ho pujaran un 20, però no un 50, d'un any a l'altre. Ah, jo estic d'acord, això és impossible. Bé. Ara, hem arribat a aquest punt que ahir hi havia una notícia al diari que parlava de Barcelona, concretament, i deia que Sant Cugat s'ha convertit ja en una mica en el punt aquest de que van a la búsqueda als fons d'inversió, perquè és el lloc ideal per poder fer això que estan fent, aquesta explotació tan brutal dels lloguers, aquesta explotació tan brutal d'aconseguir que una casa quedi buida per després d'allò convertir-ho tot en una casa de turisme, o si no de turisme, en fi, de lloguer...
Deixa'm el Lluís.
Bueno, jo crec que és que aquí s'estan dient coses que totes són veritats. Vull dir, en Bernat...
També és molt interessant,
Sí, molt interessant.
Està molt bé.
Vull dir, en Bernat té una part important de raó, jo parlo pels meus fills, i per l'entorn que ells tenen, i després tens raó en tu, vull dir, no esperàvem res a la vida, tot sabíem claríssimament que ens ho teníem de guanyar, vull dir, jo em vaig casar als 19 anys, i des de llavors estic pagant hipoteques i no passa res, vull dir, però jo era conscient que ningú m'ajudaria a la vida, que jo tenia de tirar endavant, no? Després, el que diu en Bernat, que sí, que jo li dono la raó, quan jo tenia 20 anys, o 21, o 22, jo em despedia, si algú no em semblava mal, perquè jo sabia que trobaria feina en seguida. O sigui, jo tenia la dir, escolta'm, tu, si no, no passa res, jo me'n vaig. Això ara difícilment un jove pot fer. Perquè hi havia també, era l'època, una època, si parlant dels anys finals de 60, 70, era una època econòmicament molt expansiva. Vull dir, i després, i que no és el cas d'ara. I això, un jove que ara es digui, no, escolta'm, aquesta feina no m'interessa, o la que tinc la canvio, no ho pot fer. Perquè té de...
El que es fa és, jo crec, jo almenys sempre he fet, és quan una cosa no et convé, des del teu lloc de treball n'estàs buscant un altre i llavors el que fas és marxar d'un lloc a un altre. El que no fas és dir marxo i ara m'espavilo, és una irresponsabilitat.
Jo t'estic dient que abans, perquè jo sempre he sigut molt irresponsable, però jo abans es podia fer i ara no es pot fer.
Ara ja no ets
irresponsable. Igual, però no ho faig. O sigui, jo crec que amb aquesta part, jo crec que en Bernat té tota la raó. Vull dir que era un moment més il·lusionant que ara.
Jo mateix una cosa, jo quan dic que la societat, nosaltres esperem que rebre alguna cosa, jo no espero que em regalin absolutament res de res, perquè a més estic molt d'acord amb la filosofia d'Eduard, d'escolta, això, aquí, Lluís, això, tu has de guanyar tu, i només tu, i estic absolutament d'acord, i en fi, ho firmo, diguem, no? Ara bé, això de guanyar-te la vida és perquè saps que si treballes tindràs un resultat. A això em referia. Ara no tens, ara, a hores d'ara, un jove no té la garantia que si fa un màster que li diuen que és molt important i un idioma tingui garantit absolutament res i un lloc de feina. Segurament tindrà un lloc de feina poc qualificat, amb, per exemple, pot ser amb contracte de pràctiques, mal pagat, i quan s'acaba el contracte de pràctiques, puerta. Perquè hi ha moltes empreses que encadenen amb contractes de pràctiques un rere l'altre, amb diferents joves i ja està, perquè és allò de no, amb gent amb, i això potser sí que passava abans, no ho sé, però amb necessària experiència, però ningú et dona la possibilitat de tenir experiència, diguem, no? Per tant, jo crec que la societat no regala absolutament res, però sí que si fas tot allò que socialment està acceptat, o no? De dir, escolta, estudio, m'ho curro, treballo, doncs tindré un ofici, diguem, no?
Bueno, de fet, el que moltes vegades sempre he dit, que vull dir, tenir un màster o tenir una carrera no és garantia de res, però tenir formació professional és garantia de treball.
Això sí.
Per tant, hem de dir, no, jo sempre havia apostat per la formació professional, perquè penso que tindria que ser una cosa obligatòria i després, si vols ampliar els teus estudis, doncs fes de metge, fes d'advocat, o fes el que sigui. Però la formació professional, jo penso que ha estat menyspreada per aquesta societat i penso que d'alguna manera, doncs, primera, perquè jo he tingut experiència personal, perquè jo quan vaig acabar ingrés me'n vaig anar a l'escola industrial i vaig fer formació professional. I després vaig fer sociologia, vaig fer altres coses. Però en principi vaig fer formació professional, cosa que tampoc vaig treballar amb el que jo havia estudiat, que era mecànic fresador. El mecànic fresador hi ha unes freses que, evidentment, doncs, ara hi ha freses de control numèric, que, evidentment, has de ser un enginyer informàtic per saber exactament com anava una fresa. Però, per tant, anem a dir, doncs, has d'anar canviant en funció, diríem, de les teves necessitats i dels teus objectius de la vida. I si no tens feina, doncs, te l'has d'inventar. Jo sempre els deia a alguns alumnes que tenia de coses d'arts gràfiques, deia, escolta'm, si no teniu feina, inventeu-vos-la. I si no teniu en el vostre sector, inventeu-vos-la en un altre. Però sempre s'ha de reinventar un. I per tant, és difícil, em va dir, fer això. És molt complicat, vull dir, no és fàcil.
Home, de fet, és el que s'està fent ara, amb
l'emprenedoria. És el que s'està fent ara, no, no. I a més, les feines d'avui dia...
Se li ha canviat el nom.
Les feines d'avui en dia no duraran més de 2 o 3 anys cada una. No tens una feina per 40 anys o per 50 anys. Aquest és el problema, que evidentment no s'ha de canviar.
Heu sentit a parlar de la societat líquida, no?
Sí, 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 clar.
Jo voldria dir una cosa. També, clar, hem de pensar que les societats hi ha revolucions. Es va canviant la manera de treballar. Tu abans te n'anaves en un banc i trobaves la tira de persones, es necessita un volum de persones. D'avui en dia hi ha, home, molt el delegat, una altra persona
online,
del públic.
Online.
I totes les operacions es fan a través dels caixers, si no a la banca a casa, però és que te'n vas amb una empresa qualsevol i on hi havia no sé quants treballadors, ara n'hi ha 4. Si veieu Amazon amb això del Friday, no? La quantitat de paqueteria que surt amb el volum de persones no és...
Equitatiu.
Aleshores, què és el que passa? La tecnologia fa que potser s'obri mà d'obra o bé es reparteixi el treball d'una altra manera. Repartir el treball d'una altra manera no es pot fer de qualsevol manera, ha de ser una cosa conjunta. França va intentar reduir el nombre d'hores dels treballadors i ho ha tingut que tirar enrere perquè, clar, llavors no pot competir amb la resta del món i les empreses se'n van on toca. Potser és el moment de que a nivell global es plantegi les jornades de treball es redueixin.
Potser és moment, i això Esquerra Republicana hem portat alguna proposta al Congrés dels Diputats, que la diferència entre el sou dels treballadors i el sou dels directius no sigui tan alta, o que les empreses no inverteixin tant doncs, amb els seus consells d'administració, sinó que inverteixin amb els treballadors. Potser és hora que els directors, els grans directors de les empreses o petites empreses, cobrin menys. Perquè Henry Ford, en el seu dia, quan va crear la cadena de treball, diguem, l'amo li va dir fantàstic perquè ara no, espera com va anar, però un treballador li va dir fantàstic perquè ara doncs tal.
No. I Henry Ford, farem Henry cotxes Ford, per la gent que treballa no, per tant Ford, tenen que tenir sous
Henry Ford,
que
li, va dir, Henry Ford li va dir fantàstic perquè ara doncs m'estalvieu molta mà d'obra i el treballador li va dir ja, però qui et comprarà aquests cotxes, diguem, no? Per tant, sí que si estem en el moment aquest, doncs molt bé per les empreses, fantàstic que puguin estalviar sous, fantàstic que puguin pagar menys, fantàstic que puguin fer contractes en pràctiques, però qui els hi comprarà els productes que estan fabricant, no? Per tant...
Henry Ford va fer una cosa encara més intel·ligent, per ell, clar, que consistia que em va dir, pues mira, els primers que compreu els cotxes seran els treballadors de la fàbrica, i a més us ho faré a plaç. O sigui, va inventar dues coses. O sigui, crear una producció, assegurar-se una producció perquè li compraven els treballadors, a dir, quants n'hi ha d'aquí? 7.000, 7.000 cotxes venuts d'entrada. I a continuació hi va dir, no cal que el paguis, què val això? No me'n recordo, és igual, $150. No, 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 pagaràs $5 cada setmana. I llavors va crear això. Una de les característiques, una de les característiques de la nostra generació, de la generació, sí, acabo ràpidament, consistia en que a partir de cert moment es va crear això que en deien la classe mitjana. La classe mitjana és l'enredada més gran que s'ha produït en el món de la societat. Perquè la gent va arribar un moment que podia tenir de tot, perquè li donaven tot a crèdit. I jo sempre deia una frase que és, tens el que deus.
I és millor deure que et deuin.
Doncs és moment d'anar
acabant aquesta... Avui n'hem parlat de procés, eh?
No.
Molt bé, no?
No.
Estàs molt bé.
Descanseu, descanseu algun dia.
Descanseu una miqueta.
Descanseu una mica, sí. La idea era aprofitar aquest dia internacional dels drets de la infància, però si us fixeu hem començat parlant de la infància, però hem comès el mateix error que fem els adults. O sigui, no ens posem a l'alçada. Diuen que per parlar-li a un infant t'has de posar a l'alçada i mirar-li els ulls.
No des... els joves, no...
Sí, però hem anat pujant fins que ens hem situat en el món dels adults.
I hem parlat
des d'aquest punt de vista.
El mercat de treball és de tots.
Et vull rectificar.
Estàs autoritzat?
No,
estàs autoritzat. M'has entès, oi?
Jo no crec que hàgim arribat al món de la societat, on els infants formen part.
Estem d'acord.
Si no parlem de les altres, no podem parlar dels infants.
Bé, doncs, us convido a que ens acompanyeu a la tertúlia de dilluns que ve.
Molt bé.
I continuarem parlant de la societat i de la política.
Procurem estar.
Bon dia.
Si no, que hi ha per un forat.
Bon dia. Gràcies.